A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja sabeu que en aquest espai de Llegir per sentir hi ha 3-4 cops l'any que són una mica diferents o especials, perquè en lloc de parlar amb un autor de, o autora del seu llibre, doncs el que fem és parlar de diferents llibres i d'altres coses que tenen a veure amb la literatura infantil i juvenil amb el productor del nostre programa, que és el Pere Martí. Pere, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
I un d'aquests cops l'any, potser el més intens segurament d'aquests cops l'any, perquè ens visites al principi de temporada per explicar-nos com es presenta l'any, al final de la temporada per fer la cloenda i valorar. I després hi ha dos cops, jo diria, que és a les portes de Nadal, que és un moment important també per la literatura infantil i juvenil, i aquest, el d'avui, que aquest és el més important de tots, que és a les portes de Sant Jordi.
Sí, sí. Tant Nadal com Sant Jordi solen haver-hi bastantes novetats amb literatura infantil i juvenil i en tot, amb literatura d'adults també, lògicament. I, bueno, molt bé, farem com sempre, no? Primer, 3 o 4 notícies d'aquestes, algunes bones i altres no tant, relacionades amb la literatura infantil i juvenil, i després algunes recomanacions de les nombrosíssimes que surten,
novetats,
la veritat és que de novetats.
I les que s'han quedat potser en el calaix, perquè pel que hem pogut parlar amb alguns editors, i fins i tot amb algun autor que tenia previst que per Sant Jordi podia presentar el llibre, amb motiu de tot aquest enrenou que hi ha a nivell mundial, de la manca de matèries primeres, de problemes que hi ha hagut a nivell internacional, no s'ha arribat a temps a editar tots els llibres.
Sí, sí, hi ha hagut mancances de paper. Jo, per exemple, m'he trobat per fer la segona edició del meu llibre, el primer i l'únic d'adults, el Haikus de les Quatre Estacions, que em van dir que si el volia amb el mateix paper havia d'esperar al setembre, com a mínim. I com que havíem de fer les presentacions el mes de maig a Barcelona i a Madrid, vaig dir no, agafeu el paper més semblant i fem-ho aquest, i la veritat és que ha quedat bé igual, però sí que el paper és una mica més fi. Bueno, hi ha problemes, com dius, eh? Bé, a veure, de notícies. Per una de dolenta, d'aquestes que gairebé cada vegada hem de comentar, la mort d'algun dels autors de literatura infantil i juvenil, en aquest cas la mort de la Maria Antònia Oliver, el mes de febrer, que tot i que és molt coneguda per la seva obra d'adults, també té una sèrie de llibres juvenils, alguns com els seus llibres policíacs, dels de detectius, que té una, va ser la primera dona, la primera escriptora que va fer una dona detectiva, almenys en català, l'Helena Guiu, que es diu La Detectiu, i aquest llibre, per exemple, es llegia molt a l'institut. Ella era mallorquina, va viure molts anys aquí a Catalunya, estava casada amb un altre gran escriptor com és en Jaume Fuster, com era en Jaume Fuster, i quan va quedar vidu se'n van tornar a Mallorca i allà és on ha mort. Bé, un petit record per la Maria Antònia Oliver. Les altres ja són notícies més positives. També vam parlar fa un any, més o menys, de la mort d'en Bernat Cormand, que era director de Cavall Fort, director de Faristol, il·lustrador, una persona molt coneguda en el món de la literatura infantil i juvenil, i va deixar una obra inacabada que ara el seu germà, el Martí Cormand, que també és artista, tot i que fa molt temps que viu a Nova York, ha acabat de rodonir l'obra i ha sortit publicada, i es titula Lluny. És un àlbum que aquests dies, doncs, al voltant de Sant Jordi, se n'ha parlat molt perquè la mort d'en Bernat va sobtar molt. Però, bé, ara podrem llegir la seva obra pòstuma, acabada de rodonir pel seu germà, que es titula Lluny. També havíem de tenir, jo em pensava que ja el tindria, però no m'ha arribat, tot i que sé positivament que ja ha sortit, perquè se'n va fer la presentació fa cosa de 15 dies, el llibre d'homenatge a Josep Maria Aloi, Josep Maria Eloi, si ho recordeu, va ser un dels grans crítics de literatura infantil i juvenil. L'havíem entrevistat algunes vegades aquí.
I havia vingut aquí en aquella època que fèiem els sopars, exacte, aquells de final de temporada. Eh?
Els sopars quasi sempre venia, perquè ell, amb tot el tema de crítica literària de literatura infantil i juvenil, hi va estar molt implicat. Una cinquantena d'autors, il·lustradors, li hem fet, jo també em van demanar si col·laboraria, vaig dir que només faltaria, un llibre d'homenatge, que ja dic que es va presentar a Manresa fa cosa de 15 dies, jo no hi vaig poder-hi ser a la presentació, però el llibre ja espero tenir-lo aviat. Aquest llibre d'homenatge en Josep Maria Eloi, en col·laboracions d'una cinquantena d'autors i il·lustradors, també és una de les novetats d'aquest Sant Jordi. Encara, també, el Premi Carlemany d'aquest any, recordem que el Premi Carlemany primer era un premi de literatura d'adults, però a partir de 2011 es va convertir en un premi de literatura juvenil i es diu Premi Carlemany de Foment a la Lectura, precisament, i l'ha guanyat una autora novella, la Laura Gonzalvo, amb una obra, La llista de les coses impossibles, que encara no ha sortit, sortirà el mes de maig, perquè el mes de maig precisament es presenta a Barcelona, i bé, és un llibre que promet molt perquè té un fons autobiogràfic, ja ho veurem, suposo que o ja l'entrevistarem o ja en parlarem més endavant. Això pel que fa a notícies. I novetats, com sempre, recomanem això, que aneu a les llibreries, o en aquest cas a les parades de Sant Jordi, que n'estarà ple tant aquí com a totes les poblacions, perquè és una gran diada que no se celebra només a Barcelona, tot i que a vegades hi ha gent que es pensa que és una diada barcelonina, sobretot forasters. Doncs anar a les parades, mirar, informar-se i comprar per als nanos i moltes novetats.
Jo aquest any, a més a més, Pere, a Vilafranca coincideix dissabte de mercat. O sigui que tenim mercat dissabte i a la Rambla de Nostra Senyora, on fins ara hi havia parades de mercat pel tema de la Covid, tornen aquelles parades al seu lloc original de fa dos anys, però en canvi aquest dissabte la Rambla de Nostra Senyora també estarà plena de parades de llibres i roses. Llibres i roses.
Vaig veure la notícia que enviava l'Ajuntament, i ho vaig veure també a la premsa comarcal, que hi havia aquest canvi de les parades. El que no em vaig fixar si era definitiu...
Sí, sí. O només... les parades retornen al seu lloc original i la Rambla de Nostra Senyora tornarà a estar buida, però aquest dissabte justament està plena de parades de mercat, de parades de llibres i de roses.
Mira, bon lloc per passejar com cada any. O com cada any, menys aquests dos últims, lògicament. A veure, des de més petits a més grans, un llibre, Qui s'adorm a la tardor, publicat per Vilafranquines, l'Elisenda Papiol i la Mònica Gispert. Totes dues mestres, un llibre també pensat molt clarament per treballar a l'escola, i és, podríem dir que és gairebé una faula d'aquestes encanadades, en què un dia l'esquirol es lleva, veu que el sol no surt i diu, ui, el sol es deu haver despertat, no es deu haver despertat, com ho puc fer per despertar-lo? I va demanant ajuda, i entre un animal i un altre, aquestes faules encadenades, doncs aconsegueixen, lògicament, de despertar el sol. És una faula bonica, amb unes il·lustracions també molt especials de la Mònica Gisbert. La Mònica Gisbert havia il·lustrat moltes coses, però publicades em sembla que no gaires. Per tant, per als primers lectors de la Elisenda Papiol i de la Mònica Gisbert, aquest Qui s'adorm a la tardor, que és la publicació és Omnia Books. És una editorial d'aquestes petites. Un altre llibre també per, no per primers lectors, però sí per lectors a partir de 6-7 anys, tot i que si els hi llegim o els hi ajudem nosaltres, el poden llegir una mica abans, El conillet blanc expert. És un llibre de fons molt clarament didàctic, perquè dos personatges ben coneguts, de la Pilarín Vallès i de la Adelina Palacín i l'Assumpta Verdaguer, en Pau i la Pepa, doncs una nova aventura d'aquests dos personatges, i és el conillet blanc, que la seva àvia, que viu a pagès, els hi deixa com a mascota, es perd.
Amb això vols dir que la Pilar Vallès continua treballant, eh?
Sí, 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 treballa i fort, eh? No és allò de... segueix fent les tires còmiques que fa per diversos mitjans, per exemple, setmanalment fa la del 9-9, i a més, doncs, segueix publicant llibres. Aquest, El conillet blanc es perd, una nova aventura d'en Pau i la Pepa, publicat per Eumo Editorial, a partir de 6 anys. Un llibre del qual ja hem parlat, però que no em puc estar d'insistir que seria un bon regal per aquest Sant Jordi, les faules poètiques de la Montse Oms, perquè veritablement són una petita joia. Jo quan vaig veure, vaig dir, un altre llibre de poemes dedicat a animals. N'hi ha tants de bestiaris a la poesia catalana que vaig arrufar el nas, per dir-ho d'alguna manera, però l'edició era magnífica i la Montse Oms... ha publicat molt poc, però el llibre que va guanyar el Guillem Cifré de Colònia a les Arracades de Vallaner era una joia poètica. Ja, tot
sí, era narrativa prosa. Poètica.
Era una prosa poètica, sí. Preciosa, no?
I aquí, i per tant, em va encara interessar. Més. Aquí encara més.
Aquí són uns poemes molt variats, també molt breus, que val la pena que llegiu, perquè, a més, l'edició és magnífica. Les il·lustracions de la Laia Domènech són fetes amb retalls, o sigui...
Amb collage.
Amb collage, i la veritat és que ha copsat molt bé els diversos poemes. I, a més, ja dic que hi trobarem una mica de tot, reflexions, però profundes, perquè amb molt poques paraules, amb versos, la majoria de poemes són curtíssims, tenen 4 versos, 3, 2, però amb molt poques paraules ens fa reflexionar moltíssim. El primer, per exemple, i només en llegeixo un, es titula Gall, i diu: la meva amiga és una gallina que canta quiquiriquic. Som tal vegada dos galls. Clar, tot aquest poema tan breu et permet de fer una reflexió sobre el tema de LGTBI, que és un tema que se'n parla molt per raons positives i per raons negatives, no? Perquè encara hi ha agressions, etc. Però a partir d'aquest element, doncs, com aquest, molts d'altres. A més, es nota les lectures que ell ha fet, que n'ha fet moltes en els homenatges que fa a dintre del llibre, doncs, a Pere IV i a tants altres autors que d'una manera o altra s'esmenten. Un llibre per regalar, Faules poètiques de la Montse Oms, publicat per Calandraca. Aquest per totes les edats, la veritat. Seguim per una miqueta més grans, ja... en Josep Vallverdú, un dels clàssics vius de la literatura catalana, té 98 anys.
Si jo et deia abans el de la Pilarín Vallès, imagina't amb Vallverdú.
Exacte. En Vallverdú també havia vingut aquí a Barcelona.
A Vilafranca.
Aquí a Vilafranca. Sí. Algunes vegades. Recordo precisament que quan es va fer el Congrés de Literatura Infantil i Juvenil aquí se li va fer un homenatge molt important. Bé, doncs, amb 98 anys ens sorprèn amb un nou títol, El vuitè nan, publicat per La Galera, una història, com ell ha fet moltes vegades, en què un conte tradicional de la Blancaneus i els 7 nans, ell la reinterpreta. El llibre es va presentar a Barcelona fa poc i, sense saber-ho ell, es va convertir en un homenatge que se li va fer a l'Institut d'Estudis Catalans, a més, perquè ell és membre honorífic de la secció, si no recordo malament, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Un bon llibre de regal, El vuitè nan, d'en Josep Vallverdú, un clàssic que tenim la sort que encara segueix no només viu, sinó actiu i amb un esperit jove immens.
Quina editorial l'ha publicat?
L'ha publicat La Galera.
La Galera.
El vuitè nan, d'en Josep Vallverdú. Un altre també... Jo diria que a partir de 8 anys, de 8-10 anys, el Capità Lluc, que és l'últim premi Folch i Torres, d'en Carles Sala. En Carles Sala també l'hem entrevistat diverses vegades perquè és una persona que escriu d'una manera magnífica, que és molt imaginatiu, i aquí ens presenta una història molt tendra, Capità Lluc, una colla de nens que volen anar a veure el mar, que viuen en un poble allunyat de muntanya i volen arribar al mar. I munten una mena de cotxe, vaixell, que s'impulsa amb el vent i amb l'energia solar. Bueno, entre ells i els avis els ajuden a fer-ho i viuen tota aquesta aventura per arribar al mar. Però la gràcia també del llibre és que aquest capità Lluc, que és el que porta l'iniciativa, és un nen cec. I, per tant, també és un homenatge a no crear barreres, a anar sempre una mica més enllà. Un llibre que ja dic que ha merescut el Premi Folch i Torres del 2021, Capità Lluc, publicat també per La Galera. Seguim encara per una mica més grans ja, de la Maria Carme Roca, ha sortit publicat per Barca Nova, Tutankamon, El descobriment de la tomba. Aquest any és l'aniversari del descobriment de la tomba de Tutankamon i, per tant, s'estan fent moltes cosetes al voltant del món d'Egipte i concretament de la figura de Tutankamon, no? I la Maria Carme Roca, ja ben coneguda per la seva obra de literatura infantil i juvenil, però també per la seva obra de literatura per adults, sobretot de novel·la històrica, s'ha especialitzat molt en novel·la històrica, fa una immersió en aquesta època, ajudada, com diu ella darrere, amb els agraïments per tota una sèrie de professors d'egiptologia, sobretot de la Universitat Autònoma, perquè sempre es documenta molt bé la Maria Carme, i ens presenta aquesta història del descobriment de la tomba i del Carter, que va ser l'egiptòleg que la va descobrir, i tots els misteris i les malediccions que giren al voltant d'aquesta descoberta, no? També relacionat amb el tema d'egiptologia, que està de moda, vam parlar, no fa gaire, vas entrevistar dos autors de la col·lecció del Petit Sapiens.
Sí.
Doncs ara ja han sortit els altres dos títols.
Per cert, que eren dos llibres dels que vam comentar molt macos.
Els dos nous també són magnífics. Segurament els farem...
I un d'ells va d'Egipte.
I un va d'Egipte, sí. I a més és curiós perquè es titula La gran faraona Matxeput. I és la història d'una faraona. I a més també molt ben editat, amb unes il·lustracions.
I aquests ja els podem trobar aquest Sant Jordi.
Ara ja es pot trobar aquest Sant Jordi. Ha arribat molt, molt just, és d'aquests que de poc més no hi arriben. I l'altre d'aquesta col·lecció és El geni irrepetible, un geni irrepetible, que és la història de Leonardo da Vinci. Els passats que van fer, un era sobre Jaume I, si no ho recordo malament, i l'altre, ara no recordo.
Una astronauta, la primera dona astronauta. El nom és més llarg,
sí,
és rus,
sí, sí.
Però
la primera
dona russa que va ser la primera dona astronauta.
Sí, sí. Van intentant de trobar també això, un equilibri pel que fa al gènere. Bueno, seguim encara. Tot i que també l'entrevistarem amb aquesta nova temporada, ja que començarem a partir de la setmana que ve amb l'editorial EDB, que ja havia passat algunes vegades pel programa, però que ara feia uns quants anys que no, farem un bloc dedicat a EDB, i un dels autors que entrevistarem és en Raimon Portell, que ja l'havíem entrevistat per la seva trilogia de La llum d'Artús. Va fer una trilogia molt interessant, que va tenir diversos premis, tant aquí com fins i tot un premi estatal, el Nacional Espanyol de Literatura, i ara ha tancat la trilogia aquesta amb una novel·la, amb una història, novel·la curta, breu, que es titula La balada del mar del nord, i que és això, és el tancament d'aquesta trilogia. Perquè a la trilogia ens quedaven moltes històries com només apuntades, alguns personatges que ens havien quedat com desapareguts i que més d'un li havíem dit: Raimon, tenim ganes de saber de què passa amb la Ruth, què passa amb el Marc Lanxova, hi ha alguns personatges que què passa amb aquell violinista d'origen gitano, que ara no recordo el nom. Aquests personatges ens queden com penjats i voldríem saber-ne més coses. I jo recordo que un dia va dir: potser sí que faré un tancament. Ara
ja
s'ha animat a fer-lo, i l'ha fet amb petites proses, però que en conjunt estan molt ben lligades I l'edició és molt bonica. L'ha publicat EDB, com he dit, en aquest cas, cosa que la trilogia, en canvi, l'havia publicat Barca Nova. Això sí que no és gaire habitual, però bé. I es titula Una balada del mar del nord. També pot ser una bona lectura per aquest Sant Jordi. Un altre llibre que m'ha semblat molt interessant, que es titula Piranya social. Aquest ja seria a partir de 14 anys. Aquest és juvenil, però clarament per la temàtica, pels personatges, que són estudiants d'ESO. Bé, és publicat per la Mariló Álvarez, és una autora valenciana, encara poc coneguda, però que comença a treure alguns títols interessants. Aquest, Piranyes Socials, l'ha publicat Sembra Edicions i és la història d'una noia que a l'institut no es pot dir ben bé, potser que li facin bullying, però sí que la tenen bastant arraconadeta, perquè ella és molt bona lectora, és una friqui, i ella n'és conscient, no? I el fet de voler participar en un concurs que es fa a Barcelona, en una trobada de fans d'una sèrie d'aquestes famoses, li canvia radicalment, no només la vida, sinó les coneixences, etc. Però és un llibre molt fresc, molt ben escrit. La veritat, jo m'ha recordat l'estil, en alguns aspectes, d'una altra valenciana, la Gemma Pasqual, perquè també té una sèrie de novel·les juvenils molt relacionades amb les noves tecnologies, amb l'ús del mòbil, del WhatsApp, dels likes, i aquest és molt en aquesta línia que estic segur que enganxarà molt els joves. Aquests serien els llibres així, un panorama general. N'hi hauria algun altre que potser també valdria la pena de que destaquéssim, perquè molta gent segur que va conèixer, i fins i tot aquí vam entrevistar-ne l'autor. Ara no recordo si vam entrevistar l'autor o l'il·lustrador. La qüestió és el llibre, l'àlbum aquell que es titulava On és l'Estela, que va ser un àlbum molt polèmic, perquè una associació de policies nacionals espanyols el va denunciar, van haver d'anar jutjat perquè tractava els fets de l'1 d'octubre i del procés. Va ser un èxit, això encara li va donar més èxit, no cal dir-ho. Tant és així que després va sortir l'Estela a les Festes Populars Catalanes, el 2019, i ara aquest 2022 surt l'Estela i la Història de Catalunya, amb un canvi d'il·lustració. El Toni Galmés, que és el que havia il·lustrat els dos primers àlbums de l'Estela, ara és substituït per el Xavi Dom, que signa amb aquest pseudònim, Xavi Dom, però que es diu Xavi Domínguez. Tots tres els ha publicat com a negre, i aquells que ja coneixen l'Estela dels altres anteriors, segur que l'Estela i la Història de Catalunya també els agradarà. Bé, aquests serien alguns dels títols que podem trobar per edats molt diverses. Encara n'hi podríem afegir algun altre, per exemple, l'Enric Gomà, il·lustrat, ja que per Sant Jordi sempre surten àlbums de Sant
sobre
Jordi.
Sobre Sant Jordi.
Sempre,
i el drac.
Sempre, de Sant Jordi i el drac. Aquest és original. Jo, la veritat és que encara no l'he vist. Només me'l vaig mirar per internet i potser aquest Sant Jordi me'l compraré, perquè és una altra història de Sant Jordi. Es titula Tota la veritat sobre la llegenda de Sant Jordi segons el cavall. O sigui, ens semblava que ja no hi havia més maneres de tractar la llegenda de Sant Jordi, quasi bé, no? Perquè es havia fet tot des de la princesa que salva el drac perquè és molt pacifista i no el deixa matar, passant per el drac que explica la història segons l'ha viscuda ell. Que jo sàpiga, la història de la llegenda de Sant Jordi explicada pel cavall no hi era, i ara l'Enric Gomà, amb dibuixos d'en Jordi Sunyer i publicades per les publicacions de l'Abadia de Montserrat, doncs fa aquest pas, amb una col·lecció de contes que és molt coneguda, perquè segur que la majoria de nens en tenen algun exemplar, que és els contes clàssics. A dintre dels contes clàssics, lògicament que hi ha la rateta, que es comprava l'esqueleta, els clàssics de Perrault, etc. Doncs també s'hi introdueix aquesta llegenda de Sant Jordi vista pel cavall. Pot ser curiós.
Sí, perquè alguna de Sant Jordi n'havies tret tu també, sí, amb il·lustracions de Lluís Masachs, eh?
Exacte, vam treure la llegenda de Sant Jordi amb rodolins. Aquesta, la diferència que era que jo vaig escriure la llegenda explicada a través de rodolins i en Lluís va fer uns dibuixos magnífics amb un drac de tres caps. Però cada any per Sant Jordi, com que es recuperen i es tornen a repartir les llibreries, cada any
n'hi ha un lloc o altre.
De nou, i aquests que ja es converteixen una mica en clàssics de la Diada es van venint.
Doncs Pere, ara sí que hem de deixar-ho aquí per avui, que déu-n'hi-do tot el que hem anat explicant de cara a aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi. Recordem aquest any a la Rambla de Nostra Senyora aquí a Vilafranca del Penedès, parades de llibres, parades de roses i també presència d'autors. Em sembla que tu estaràs a dins de l'Agrícol, que
exacte,
està a tocar de la Rambla.
A partir de les 11, entre les 11 i quarts de dues, hi serem una colla d'autors, en algun moment hem presentat llibres a l'Agrícol, allà signant llibres per tothom qui vulgui, sigui llibres que portin perquè els han comprat, sigui perquè els vulguin comprar allà.
Doncs mira, això ja ho sabem, una activitat més de Sant Jordi que en un cap de setmana amb moltes, moltes activitats culturals a Vilafranca vinculades a la celebració i també a aquest inici de la primavera. Pere, com sempre, agraïts per la teva visita un cop més i et demanem que continuïs amb la feina de la producció del programa fins a final de temporada, com sempre.
I tant, si tot va bé, ho tancarem i a l'octubre ja ho reprendrem,
ja
si tot va bé.
Que vagi bé. Bon Sant Jordi.